Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 6 minuts a les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Escolteu, avui la homilia no serà tal homilia com a tal, sinó que pararem d'un resum d'aquesta 11a temporada de molta comèdia que precisament s'acaba avui. O sigui que no cal que em posis la música de l'homilia. I ja directament demanaré a Déu que faci més que nosaltres en algun moment, com per exemple que pugui continuar i a la temporada vinent pugui fer la dotzena temporada. Escolteu, el programa Molta Comèdia, amb aquest que esteu ara escoltant, haurà fet 40 programes. 40 programes des de que va començar el dia 14 de setembre del 23. I amb aquests 40 programes hem entrevistat a 89 persones, 89 músics, actors, directors, actrius, coordinadors, presidents d'alguna entitat, etc, etc, totes vinculades evidentment amb les arts escèniques. I d'aquests 89 entrevistats, 74 han sigut entrevistes presencials aquí a l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la freqüència modulada, i també, evidentment, el podcast de Cugat Mèdia. I, com deia, 74 presencials i 15 han sigut via telefònica, com serà el convidat d'avui, que ja us avanço, que serà en Joan Amèric. És un cantautor valencià de la Ribera Alta i que actuarà aquest dissabte aquí al claustre del monestir dintre de la temporada de les nits del claustre d'aquest any. Hi ha una cosa que m'agradaria comentar, que m'agradaria explicar, i es mostra quan hi ha un resum d'una temporada com aquesta, i és el meu interès en poder equilibrar les entrevistes entre actors, actrius, músics que venen a actuar a Sant Cugat, en aquest cas, en la majoria dels casos, al Teatre Auditori, i tots aquells grups, totes aquelles persones de, diguem-ne, del teatre amateur. El teatre amateur que, en molts casos, no és pitjor o inferior al teatre que en diem professional, sinó que està fet per una sèrie de persones que habitualment no es dediquen de forma normal, de forma regular, al teatre. Però que, en canvi, després, a la veritat, hi ha, en molts casos, gent que fa coses molt interessants, molt bones, que a vegades no trobes precisament amb els professionals, perquè el ser professional no justifica determinades coses que han tingut que, entre cometes, patir aquesta temporada de setembre a maig. Diguem que hi ha hagut una altra característica amb aquesta programació de la temporada, d'aquesta temporada 11a, i és que hem repetit alguns dels convidats, entrevistats personalment, presencialment, perquè hi ha hagut dos temes que s'han solapat un amb l'altre i que considero que són molt importants dins del món de les arts escèniques de Sant Cugat. I ha estat, per una banda, el canvi que s'ha produït, encara no absolutament tancat, en la direcció d'organisme autònom municipal Centre Cultural Sant Cugat, on hi ha el Teatre Auditori, a partir del canvi de la direcció i després la situació que es va allargant d'una forma potser preocupant de l'espai escènic de la Unió Sant Cugatenca. Un espai que ha tingut molts problemes, ha durat molts anys, encara està per inaugurar aquest espai escènic. Ens va denunciar 2 o 3 vegades que això es produiria dins aquest any, però que fins l'any que ve no es podria utilitzar d'una forma regular. Però la veritat és que a hores d'ara, a dia d'avui, això no està tan clar. En qualsevol cas, han vingut aquí el president de la Unió, David Pujol, el vicepresident, en Ferran de Juan, ha vingut també a visitar-nos a la regidora de Cultura, Núria Escamilla, i també la directora, diguem-ne, en dèiem en aquell moment transitòria del Teatre Auditori, la Maria Ferriol, que tots plegats han anat tocant de forma indirecta o directa el que feia referència doncs, a aquesta situació del Teatre de la Unió. El problema consisteix bàsicament, perquè després, al final de la temporada, fa sembla, exactament 3 setmanes, hi va haver-hi un manifest a partir de la Unió de diferents entitats de la ciutat en relació amb aquesta possibilitat de que el Teatre de la Unió es converteixi en la sala B del Teatre Auditori. Va haver-hi un manifest en contra d'això i amb la demanda de que el Teatre de la Unió estigués bàsicament dedicat, a ser possible, a les entitats, en aquest cas de teatre, de dansa o de circ o de música, a les entitats de Sant Cugat, com teatre del poble. Jo continuo pensant que això pot ser de les dues maneres. És a dir, que pot ser aquest espai que des de fa molts anys moltes entitats de la ciutat demanen i a la vegada pot ser un espai en el que hi hagi una col·laboració, una forma d'entesa perquè es puguin portar aquells espectacles de petit format o de menys format que en el Teatre Auditori amb 920 localitats es fa difícil de pensar i que, en canvi, un teatre com el que serà o com el que és el Teatre de la Unió seria perfecte i podrien funcionar de manera espectacular. Aquesta seria una de les bases, una de les coses que s'han repetit durant tota aquesta 11a temporada perquè realment teníem les característiques especials i importants pel futur de les arts escèniques a la ciutat. Una ciutat que ha creixent, com tothom sap, i que, en canvi, com jo ja he repetit amb alguna homilia, no hem augmentat de forma proporcional els espais per poder assajar i per poder actuar, per poder presentar els seus treballs, els seus concerts, a la gent que ho podria i que ho hauria de fer. Hem tingut també visites molt interessants, visites que ens han explicat el seu moment, diguéssim, artístic, i al mateix temps han pogut comprovar la seva projecció internacional, com seria el cas del cantautor, el cantaor, en Pere Martínez, que va presentar aquí el seu treball Nou Records i a la vegada va explicar doncs, que havia acabat de fer una gira pel centre d'Europa demostrant la categoria d'aquest cantant, d'aquest cantaor i la projecció que té internacional que és molt i molt considerable. Després vam tenir una visita que jo vull recordar d'un autor català, Josep Maria Miró, un autor que havia estudiat periodisme i havia estat fent pràctiques precisament amb aquesta ràdio fa molts anys i que va presentar una obra al Teatre Auditori que és el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, dirigida per Xavier Albertí, interpretada és un monòleg per Pere Arquillué, i que havia acabat de rebre un premi, el Premi de l'Esgai de Teatro Jardiel Poncela, i que havia tornat en aquell moment de diferents països d'Amèrica del Sur, Mèxic i Estats Units, on s'estan representant obres d'aquell és autor. també va ser, penso, molt interessant doncs, tenir amb nosaltres en el programa un personatge tan important dins del teatre català com Ramon Madaula, que començant com a actor em va passar a fer d'autor i de director i que ens va explicar la coincidència que es produïa de tres obres, dues que ell ha fet com a autor i que en tot cas representava, no, tres com a autor i que ell en representava, en havia representat una en aquell moment, que seria per una banda El Tigre, que va presentar aquí, després Els Bonaparte i després Els Conqueridors, que ell en aquell moment estava representant a Barcelona. Després hem tingut la visita de Caterina Lara, coreògrafa i directora de la companyia de dansa de l'Institut del Teatre, amb aquesta acció que, de coreografies dirigides amb diverses funcions al públic infantil i juvenil d'escoles i instituts de Sant Cugat i a la vegada doncs, una operació oberta. I també la interessant canvi o ampliació d'activitats de l'Ateneu Sant Cugatenc, havent creat una cambra de música, de música clàssica i no tan clàssica, sinó música contemporània, de forma regular, amb una sèrie d'actuacions de forma regular, que penso que són molt interessants de tenir en compte i que continuaran amb tota seguretat. Vam tenir una entrevista col·lectiva que penso que també va ser molt interessant el 2 de maig i era amb quatre santcugatencs que participaven en una mateixa obra que els Amics de l'Òpera de Sabadell presentaven al Teatre Auditori, que era el Turandot, de Giacomo Puccini, i vam tenir nosaltres doncs, a dos dels cantants, el tenor Jorge Juan Morata en el paper de Pang, el Marçal en el paper de Pong, la Laia Pijolassos, violinista de l'orquestra, i en Lluís Cabal, viola també de l'orquestra, en aquest cas, de l'Orquestra Simfònica del Vallès. També penso que va ser una entrevista amb molta potència, la que vàrem tenir en aquest cas telefònicament, no era possible fer-ho personalment, amb un actor, també director i autor, com Alberto San Juan, que venia al Teatre Auditori a presentar en primícia, perquè ara s'està fent a Barcelona, al Teatre de Barcelona, que era Macho Grita, i vam tenir una ocasió de poder tenir una llarga conversa, encara que fos a través de la telefonia, en què ens va explicar el què, com s'havia creat, per què ho havia creat, i a la vegada la seva experiència dins de l'actuació, en aquest cas d'una sèrie que ell no havia fet mai, fent un paper que tampoc s'havia imaginat mai que podria fer, que era del modista Balenciaga, basc de naixement, però programat, o sigui, un home que va fer tota la seva carrera pràcticament a París i reconegut mundialment. Seguint tornant a les presències de persones de responsabilitat dintre de les arts escèniques, com seria la regidora Núria Escamilla i la directora transitòria del Teatre Auditori, Maria Ferriol, constatar com el problema econòmic de l'Ajuntament de Sant Cugat, evidentment, també es manifesta i molt dins de l'àmbit de les arts escèniques, i no únicament pel que fa doncs, a les programacions que puguin fer doncs, el Teatre Auditori, sinó també a totes les activitats que puguin fer aquelles companyies amateurs que generalment estan presentant tant el Teatre de Mirasol, per una banda, com en el cas de Valloreig, amb la Nau i últimament repetint altra vegada aquells concerts a Camp Montmany, en el que va haver-hi doncs, un concert extraordinari de la cantant terrassenca Gemma Humet. Jo voldria dir que, en general, aquest intent d'equilibrar i que vinguin diferents actors coneguts, també teníem el cas d'en Joan Pera, que va estar entrevistat telefònicament el 21 de setembre, un Joan Pera que commemorava dintre l'obra que presentava els 30 anys de la inauguració de l'Auditori, però que recentment havien atorgat el Premi Catalunya de Teatre, la gala Catalunya aixeca el taló, i també que aquest mes de setembre que el vam entrevistar, es commemoraven els 40 anys de la seva aparició, de la primera persona que va aparèixer a un plató de televisió de TV3 el dia 10 de setembre de 1983. Òbviament també hem tingut amb nosaltres l'Albert Puig, aquest periodista, aquest radiofonista, aquest promotor de Camp No Sonores, està fent aquest festival de petits camaleons que ha tingut ja una força brutal i que precisament en la seva última aparició aquí parlant del festival que es farà a primers d'octubre ens va comunicar que ja pràcticament estaven totes les entrades dels 3 dies del concert del divendres i del dissabte i diumenge en els diferents punts on es fa petits camaleons, estava ja pràcticament tot venut, cosa que em sembla molt interessant. I amb nosaltres també va estar una actriu que viu a Flores des de fa molts anys, que és la Mercè Arànega, que torna al Teatre Auditori, va tornar amb instruccions per fer-se feixista, i que també es va anunciar que l'obra que estava a punt d'estrenar al Teatre Nacional de Catalunya vindria a la temporada vinent també al Teatre de Sant Cugat. I bé, ja ho veieu, moltíssimes persones, 89 entrevistats, 74 presencials, 15 telefònics, 40 programes i l'interès en que tot això continuï sent una participació i que pugueu vosaltres a partir d'aquí saber què es fa amb aquesta agenda que també cada programa, al tancar el programa, es fa explicant què és el que es presentarà, què és el que es farà a partir de dijous, divendres i diumenge, a Sant Cugat. De totes maneres, penseu una cosa, a vegades em quedo curt, perquè hi ha més coses de les que jo dic, però és que a vegades no m'arriben, i m'agradaria que m'arribessin a temps per poder-ho dir. I ara us deixo, amb l'última entrevista de la 11a temporada de Molta Comèdia. En Joan Americ.
Gent de la comarca em sé com un puntet de la galàxia, sóc d'un país allargat amb illes per la meitat. Si mirem des del cel, jo sóc de l'univers perquè sóc poble.
Estàvem escoltant una cançó precisament de la persona amb què parlarem i que m'agrada molt poder fer-ho perquè jo penso que malauradament, i ens ho confirmarà, doncs les possibilitats, les vegades que Joan Americ pugui circular i pugui interpretar i pugui estar per Catalunya no són les que probablement ell voldria. Joan Americ, bon dia.
Bon dia, però jo estic molt content, eh?
Oh, això segur, perquè ets, ets una persona optimista.
Sí, i sí, bueno, jo segurament de mena optimista, però que, si no tinguera cap concert a Catalunya o a les Illes, no estaria tan content, però acabem d'actuar a Formentera. Ara actuarem a Sant Cugat, després actuarem a Girona. Hem actuat en Alzira. Vull dir, no està malament.
Bueno, la veritat és que estem dient això perquè, efectivament, el dissabte vinent, aquest dia 13, a les nits de música al claustre, doncs hi haurà en Joan Emèric, perdó, i acompanyat per un grup molt interessant, perquè bé que tenim, si no m'equivoco, l'Anna Ferrer, guitarra clàssica i cors, en Miquel Guillem, la flauta travessera, en Miquel Brunyó, piano, violí, lira i cors, i el Jorge Pérez Soria, que és l'enginyer de so, que és el que us fa doncs, que tot allò que esteu interpretant soni bé.
Sí, senyor. I fins i tot hi ha un cantant autor que toca la guitarra, també.
Què dius ara?
Sí, que és Joan Emèric. Sí, estic molt content del meu grup. Som un equip que, a més de gaudir remant en la mateixa direcció musical a favor del meu repertori, no? A més és que ens ho passem molt bé junts, ens, no sé, n'hi ha molta empatia.
Jo veig que aquí, amb, aquest, amb aquesta presentació, parlaves de, no únicament de cançons fetes per tu, o sigui, com a cantautor que ets, cançons del teu repertori de fa anys i actuals també, sinó que a la vegada també faries una mica de versions de cantants que tu, doncs, suposo que t'agraden.
I tant, més que agradar-me, bueno, no, només faré dues versions. Una serà d'una cançó argentina que es diu Yo vengo a ofrecer mi corazón, que és d'un autor que es diu Fito Páez, famosíssim en Argentina, i també hi ha molta gent que l'admira aquí, jo sóc el primer. I l'he adaptat al català, l'hem convertit en una cosa que es diu Jo vinc a oferir el meu cor. Hi ha una altra cançó brasilera de Chico Buarque, que aquest sí que forma part del meu Olimp. Si, és a dir, si a Fito Páez l'admire, a Chico Buarque l'idolatre, o sigui, forma part del meu triumvirat de cantautors mundials, Silvio Rodríguez, Chico Buarque i Lluís Llach. I això és tres, serien els màxims per a mi. I farem una versió de Chico d'una cançó que es diu Choro Bandido, que vol dir el plor bandit o bandoler.
Bandoler, sí.
I, bueno, també té raó que farem una tercera versió, però aquesta no l'he adaptat. No, les anteriors les he adaptat al català. Aquesta es diu M'aclami a tu, amb lletra de Vicent Andrés Estellés, música de Toti Soler, i la va cantar inigualablement Ovidi Montllor. I nosaltres fem la nostra interpretació, que tothom diu que és molt distinta a l'original, i jo responc, home, per això la fem, perquè és distinta, si no la faríem, per a repetir. Bueno, i el 98% seran cançons meues, la majoria noves.
Perquè tu tens una gran... ets molt amant d'en Vicenç Andrés Esteller, el poeta.
Sí, jo crec que com a qualsevol valenciana i valencià, i fins i tot diria de qualsevol ciutadà i ciutadà de la nostra cultura, els Països Catalans, és un dels poetes referents. N'hi ha més, però a molts valencians és el nostre poeta insigne, Vicent Andrés Estellés. I sí, a més vaig tindre la sort de conèixer-lo, de tractar-lo unes quantes vegades, i en fi, l'admire molt, sí.
Perquè reprodueix molt un sentiment, una forma d'entendre doncs, les relacions, els efectes, per sí. Part teu?
Perdona, disculpa?
Sí, que reflecteix una mica el que tu mateix, el que tu mateix sents des del punt de vista sentimental, des del punt de vista...
Ja te compres.
De la vida, de la visió de la vida, del que és la vida.
Sí. Ja t'he comprès perfectament. Sí, efectivament, ell expressa molt sovint allò que molta gent hem sentit i que no havíem sabut expressar, sí. I a més ho fa d'una manera molt senzilla, molt directa, molt del poble. Vicent Andrés Estellés difícilment anava per entelèquies o grans simbolismes, no? Era molt el poeta del pa, de la terra, del pimentó torrat amb oli, del pessic, del sexe, era molt primari. I en certa manera els valencians som així, en certa manera. També hi ha valencians que són d'una altra forma. clar.
Sí, sí, efectivament. I tu que dius que en aquest moment tens molta esperança, és molta esperança n'has de tenir, perquè tal com està la situació cal tenir molta esperança.
Saps què passa? Que jo ja no tinc edat per a deixar-me influenciar l'esperança, els vaivens polítics. Vull dir, la meva esperança és intacta, està intacta. I la meua, no sé, el meu camí, el equivocat o cert, tinc mitjanament un nord cap al qual vaig. Un nord que de vegades està en el sud, però és un destí, és un far. Vull dir, no depèn de qui guanya o perd les eleccions. Jo seguís remant a favor del País Valencià, dels Països Catalans, de la gent, de les persones, dels drets socials, dels treballadors, treballadores, de la sanitat, del benestar, del somriure, de la gent, no sé, de la humanitat. És que sona molt gran, però jo ho visc de manera molt, molt quotidiana, no? Sense intentar donar-li grandesa. No, senzillament és la meva forma d'habitar el món, creure en aquestes coses. I com a músic, intentar plasmar-ho i cantar-ho.
Tu et situaries dintre de la música en la línia de determinats cantants, en aquest cas del país català, dels Països Catalans? Tens una línia determinada que et marca més o menys? Diries que et marca més, per dir alguna cosa, Lluís Llach o Raimon?
Són dos cracs absoluts referents. Després estan les meves preferències personals, que en aquest cas tirarien cap a la musicalitat del Lluís, però amb un absolut respecte a la força i la potència del Raimon. El que passa és que a mi m'emociona més la melodia, la sensualitat del Lluís, però no passa res, i de Maria del Mar. No passa res, o sigui, jo tinc el mateix respecte a tots. De tota manera, segons els crítics, perquè jo no sóc ningú per a parlar de mi mateix com a autor, no? Però segons els crítics, la meva línia és distinta. No entra ni en un ni en altre, ni fins i tot... És que està mal que ho diga jo, però bueno, estan les hemeroteques. En els primers discos deien... No sé, estaven com sorpresos, no? De la música que jo proposava. Però jo això no vaig fer aposta. Després els crítics deien renovador de la cançó, i jo ho llegia i deia, hòstia, sóc un renovador, que guai, està bé.
Et sorprenies a tu mateix, no?
Em sorprenia gratament, però que jo no havia intentat renovar res, senzillament sí que intentava, i a més continuo intentant ser natural. El que passa és que, clar, suposa que se t'acaba notant, suposa que se't nota molt, i en comptes de veure només d'un estil, veus de tots els estils del món que coneixes, que has tingut la sort d'arribar a ells. Se te nota molt si només has escoltat cançó francesa o si has escoltat Nueva Trova Cubana, cançó francesa, cançó també anglosaxona, música instrumental com Pat Metheny, però també flamenc. Se te nota molt si has begut d'una font o de 3.000 fonts. Se t'acaba notant. Suposa que és això, no ho sé, jo no crec que tingui un mèrit especial. O si ets un enamorat de la música brasilera, jo què sé, i al mateix temps de la Mediterrània, jo què sé. Vull dir, jo això no ho faig aposta ni ho premedite. De tota manera, estem parlant molt, i el millor és que la gent vinga al concert i valore per si mateix el que escoltarà.
D'això es tracta, Joan, però penso que és interessant que aquesta expressió teva que estàs fent ara en aquest moment, perquè precisament hi hagi gent que s'interessi perquè coincideixi amb tu en determinades actituds com les que estàs ara explicant, no?
Tant de bo.
El fet aquest de dir no estic tancat a un tipus determinat de música, sinó que hi ha moltes músiques que m'arriben i potser m'arriben en moments determinats més unes i després les altres.
Clar que sí. Però tu sí que ho saps.
A canvi, a l'hora de la veritat, quan tu et poses i et poses a composar, doncs sortirà la suma de tot això, a més a més del que està passant a tu en aquell moment.
Segur. ho expreses molt millor que jo, efectivament, és així.
No, home, no.
No, és que és el que tu has dit, és exactament així.
No, ja, home, hi ha una cosa interessant també comentar, que tu has tingut també un Premi Barnasants en el seu moment, el millor concert de la secció oficial, o sigui que diguéssim, se t'ha reconegut doncs, un valor que en aquest cas no es pot pas desestimar, és així.
Totalment, i a veure, és un honor. El premi que tu acabes de citar és un honor. És un honor per la senzilla raó de que el Festival Barnasants, que va començar fa molts anys, a lo millor 20 o 30, no ho sé,
sí.
Va començar modestament, però des de fa 10 anys, o 12 o 15, és el festival d'Europa més important dedicat a la cançó d'autor. I clar, com que els cantautors valencians anem cada any al festival perquè se mos convida amablement, i grups de folk anem, molts valencians anem, però només hi ha un valencià que li ha donat el premi al millor concert de la secció oficial. I segurament podria ser un altre, però com que sóc jo, doncs, sincerament, no et puc enganyar, és que és un honor. Perquè, a més, el jurat del Barnasants no és una persona, ni tres, ni quatre, ni cinc, són 15. 15 persones, crítics, cadascú d'un lloc, cadascú d'un mitjà, i, en fi, és un honor, és un dels premis. Tenim, per sort, ens ha tratat molt bé la vida en aquest sentit. Ens han donat alguns premis, però este que tu cites destaca molt, és molt important per a mi.
Habitualment, amb la teva carrera, que ja són bastants anys de una trajectòria de bastants anys, has notat diferència en quant a la reacció del públic? O sigui, notes diferència amb la gent més jove en relació a la que era molt jove quan vas començar, a acceptar d'una forma o d'una altra el teu tipus de música?
Els que érem joves quan jo començava ara tenen 60 anys, perquè, bueno, aproximadament, perquè joventuts n'hi ha de moltes edats, però crec que porta uns 30 o 35 anys de professional, i crec perquè no ho he comptat, però són uns quants anys. No sé, jo el que estic observant en els últims anys és com si, no sé, cada dia tenim més feina. Cada dia se'ns contracta més, cada dia, no sé, és com si vinguera més públic, de moltes edats també. No especialment joves, perquè jo tinc col·legues o grups de música que tot el seu públic és jove, el meu no. El meu públic habitual no és tot jove. N'hi ha joves, n'hi ha gent de mitjana edat, n'hi ha gent més gran, n'hi ha gent més gran que jo, més joves que jo. És molt transversal. I això també m'agrada. No sé, però saps quina sensació tinc? Que fins i tot a aquestes edats, que ja porto 30 o 35 anys, anem creixent professionalment. I és una sensació que a mi em manté viu professionalment.
El fet de la llengua jo penso que és important en aquest moment per poder copsar precisament aquesta reacció que pugui haver-hi. Quan et preguntava això dels joves, em referia precisament a aquest fet, no? Que la llengua té problemes, té molts problemes de molts tipus, no? La xarxa social, per exemple, les xarxes socials, vulguis que no, doncs tu comproves com funciona més l'anglès que no pas segons quin tipus de llengua, no? I aleshores això penso en vosaltres, la gent que esteu cantant, en el cas en valencià, doncs ha de ser una dificultat afegida a poder aconseguir arribar amb aquesta joventut.
No només la joventut, a la vellea també.
També, clar.
Depenent de quin tipus d'idees habiten els cocos de les persones, independentment de l'edat. Però saps què passa? Bueno, la meva percepció, jo no voldria afirmar res, però sí que puc parlar mitjanament del que veig. El que passa és que des que vaig començar el fet de cantar en català desde el primer día, a mi em va tancar portes en ràdios que no volien posar la meva música perquè era en català. Em va tancar portes, però també m'obria les portes de la gent que volia escoltar-me i després decidir si li agradava o no. Però és que algunes de les portes tancades no em donaven ni l'opció d'escoltar-me per a saber si els agradava o no. I això fa que, per exemple, en el meu poble, en el Cira, que no és un poble que m'hagi contractat especialment en aquests anys, últimament sí, ara m'estan contractant cada any, per això et deia que anem a més, no sé què passa, anem a més. Però en el meu poble se donen casos de persones que jo conec d'anar a comprar el pa, d'anar pel carrer, i que no m'havien escoltat mai perquè creien, pressuposadament, que com jo cantava en valencià anava a cantar malament. És que m'ho han confessat. I a lo millor han vingut a un concert recent i amb sorpresa m'han dit, hòstia, tio, cantes molt bé, però amb sorpresa. I jo me quedé mirant i dic, bueno, vaig a alegrar-me perquè m'estàs dient una cosa bonica, no? Però per altre costat fas cara de que m'havies prejutjat. Home, és que com cantaves en valencià i en la guitarra, ara veig que vas en músics, en flautista, pianista, guitarrista, contrabaix, tu puges i baixes amb la veu, fas melodies... Jo no sabia que això es feia en valencià, vull dir.
És un prejudici.
El prejudici és tan brutal que fins i tot persones amb les que tinc bona empatia personal quan anem pels carrers m'havien prejutjat per a mal. La part bona és que si finalment, per error, venen a un concert, per error, no sé el que siga, normalment, en fi, veuen la realitat professional, artística, que és el resultat de 30 i escaig anys de treball. Ja està. Ara, que a mi anècdotes, quan existien les discogràfiques de manera tradicional, a mi em deia la meva discogràfica que havien anat a una ràdio, a tal ràdio o a tal altra, valenciana, ràdios importants, Cadena Ser, Cadena 100, a veure si podien fer sonar un single meu, no? Val? I el, sentien la cançó i deia el jefe de la ràdio, hostia, és muy buena esta canción, es buenísima, dile a tu artista que no pierda el tiempo cantando en lenguas regionales, que él valdría para cantar en español. Ay, entonces, si es muy buena, ¿sonará o no sonará? No, aquí sonará cuando cante en español. Vull dir, això m'ha passat, això és real, això no és ciència ficció. Però sí, saps què passa? Que si no vaig caure en aquell moment, menys vaig caure ara, que en fi, estic molt feliç en com me va.
Home, és el que deies abans, que ja tens una carrera per una banda i per altra banda continues fent doncs, els concerts que has actuat a l'Auditori de Barcelona, al Palau de la Música de València, al Teatre Lliure, al Palau de la Música Catalana, els principals de València, Alacant, a Girona, a Perpinyà, i a França també.
A Uruguai, va també a França.
I a Uruguai.
Al Teatre Zitarrosa. Bueno, allí li diuen Teatre Zitarrosa i és 5 vegades més gran que el teatre més gran de València. En fi, que no me puc queixar, escolta, que estic content. Potser anem contracorrent, però jo no he triat anar contracorrent. És la corrent la que ha triat anar...
contra tu.
Sí, però dic contra d'una manera amable.
Sí.
Es notarà que no estic especialment frustrat. Estic content, però bueno, que n'hi ha gent que te tanca les portes, sí, i per raons no artístiques, clar, i n'hi ha enemics de la nostra llengua, sí, clar, i fins i tot estan governant ara, sí, i estan prohibint concerts al País Valencià, s'estan prohibint, sí, i estan tallant subvencions als llibres en valencià per als xiquets de les escoles, sí, ho estan fent des del govern. Però, i què? Vull dir, és que a mi això no em canviarà. I, a més, no han aconseguit amargar-me, tampoc. O sigui, que jo continuï en un rotllo.
Molt bé, Joan, escolta'm, content d'escoltar-te i content de veure, efectivament, que mantens aquesta força que des que vas començar i que per tant vol dir que encara que hagin passat anys això continua i ens agrada molt veure aquest concert de la nit del claustre que es farà aquest dissabte a les 21:30, 21:45, perquè soc poble, un país enamorat.
Sí, senyor. I saps per què aquest títol?
Digue'm.
Perquè cantem, amb aquesta proposta estem cantant l'existència de la nostra cultura. I perquè estem cantant a la proximitat i a l'amistat entre tots els territoris que compartim llengua, País Valencià, Illes Balears, Catalunya i altres territoris, no tan grans. Estem cantant que existim i preferim ser un país enamorat que no un país imperial. I aquí acabem. Aquesta és la proposta. La resta, qui vulgui vindre al concert, serà molt benvingut.
Joan Emèric, moltes gràcies per la teva participació i el dissabte estarem allà.
Jo també, moltes gràcies.
A tu, adeu.
Adeu.
És l'hora, no en dubtis pas. És el moment de començar a caminar. No en dubtis pas. Deixa'ns el teu somni compartir.
És l'hora i és el moment.
I fugir d'aquest fangar.
Començar a caminar, no dispars.
Les idees venen i se'n van.
Aquesta potència que estàvem escoltant, aquesta força, és l'hora i el moment, és de l'obra Nevares, de música i text d'Ignasi Roda, a partir d'un conte de Pere Caldés, però això en parlarem una mica més avall, perquè no serà demà. Perquè avui dijous, a les 22 hores, a la plaça de l'OM, hi haurà la segona lectura a la fresca d'aquest any, amb Estat d'Alerta. És una selecció de texts de diferents autors, entre Mark Twain, i la direcció d'Ignasi Roda, en record, és un acte, es fa un record i homenatge a Frederic Roda Pérez, en el centenari del seu naixement, un home de teatre, un dels fundadors de la Universitat de la Pau ara fa 40 anys, i un home que sempre es va distingir per la seva defensa del teatre i per la seva acció envers el teatre. Però a part d'això també un home de pau. Diu a Dolors Vilassau en aquest cas que era un home de pau perquè era un home de teatre. I dissabte, a les 21:30 al claustre, al concert de Mont Joan Amèric, amb el que acabem de parlar, i que, com heu sentit, ha anunciat que farà cançons del seu propi repertori, algunes clàssiques i altres més modernes, però a la vegada que farà unes versions doncs, d'en Chico Huarque, que és una persona que li agrada moltíssim la seva música, o d'en Fito Páez, també, i també una cançó que va fer famosa l'Ovidi Montlló, amb la lletra d'en Vicenç Andrés Esteller i amb la música del Toti Soler. El dijous vinent, i us dic això perquè evidentment la setmana que ve no hi ha programa i per tant ja us avanço, el dijous dia 18 a les 20 hores al Teatre Auditori, concert del pianista dominicà Michel Camilo i el guitarrista José Fernández Flores, més conegut com Tomatito. És un duo especial, especialíssim, piano i guitarra flamenca, que presenten el seu disc Spain Forever Again. I a les 22 hores, per cert, em diuen que pràcticament no hi ha entrades per aquest concert, o sigui que si algú vol veure el Camilo i el Tomatito, que vagin de pressa perquè s'estan exaurint. I a les 22 del dijous 18, a les 10 de la nit, a l'Amfiteatre dels Jardins del Vallès, lectura a la fresca d'aquest musical que abans comentàvem, Nevares, que està inspirat en un conte de Pere Calders, que es diu Aquí reposa Nevares, una obra molt especial, amb una dificultat extrema perquè és brutal el nombre de persones que actuaran als Jardins del Vallès, si no m'equivoco passaran dels 20, entre actuació i música, estem parlant d'un musical, estrictament. El text i la música és, com deia, de Ignasi Roda, i la dramatúrgia, la direcció escènica, en aquest cas, serà de la Dolors Vilarassau i la direcció musical d'Albert Santiago. I el divendres dia 19, o sigui, també es parlo de la setmana vinent, no d'aquesta, a les 21:30, 21:45, a les nits de música al claustre, un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell que farà com una espècie de recopilació perquè el concert es titula La Cobla i la seva història. I per tant vol dir que no serà un concert a l'ús, amb sardanes, tal, sinó que hi haurà una explicació i hi haurà segurament un ordre cronològic, un ordre històric, de diferents cobles, diferents autors de cobla i la història que la sardana que ha suposat doncs, des de meitat o principi del segle XIX. I el dissabte dia 20, a les 21 hores, al claustre del monestir, tornarà el màrtir Cugat. Aquesta versió de Josep Maria Jaumà, aquesta lectura escenificada, on es parla d'aquest màrtir Cugat que porta el nom de la ciutat. O sigui, la ciutat, perdó, porta el nom d'aquest màrtir Cugat. O sigui que, amics, després d'aquesta recopilació que hem fet abans, em despedeixo de tots vosaltres fins la temporada vinent, que suposo que començarà a meitat del setembre, passat el dia 11, amb tota seguretat. Em permeteu de recordar que és el dia 14. Esperem trobar-nos a retrobar-nos, esperem que continuïn les arts escèniques, esperem que s'aclarin moltes coses, com per exemple del Teatre de la Unió, i us deixem una mica de música. I què us vull deixar? Pues amb Coti Coti, el Coti Coti. El Coti Coti, en aquest cas, interpretat per la Cobla Juvenívola de Sabadell. Adeu, fins la temporada vinent, fins setembre, que passeu bon estiu!
Thank you.